Bon dia. Un 14% de les persones ateses durant el 2023 al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa tenien problemes d'habitatge.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això no és gens fàcil, perquè el que ens trobem és això, no? De persones que necessiten venir a casa nostra i que no tenen un lloc per viure o les condicions per viure són molt deficients.
És la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega. El problema de l'habitatge, com a altres zones de Catalunya, és greu també a Olot. Tot i que des de l'Ajuntament i el mateix Consorci es posa l'accent a evitar que hi hagi persones vivint al carrer, la realitat és que n'hi ha. El problema de l'habitatge, però, ve de lluny per la falta de polítiques en aquest àmbit, però és ara, amb l'arribada de moltes persones de fora, quan s'ha accentuat, tal com asseguren els professionals dels serveis socials. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dilluns 27 de maig del 2024, i el dia té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Avui també és notícia. Com ja sabeu, fa uns dies us comentàvem que Teisa ofereix allotjament gratuït per a captar conductors. Doncs bé, avui parlem de les causes que han portat a l'empresa a prendre aquesta decisió. L'envelliment de la plantilla i la manca de joves amb aquesta professió no assegura, ara per ara, el seu relleu generacional. El gerent de Teisa, Àlex Gelabert, espera, amb aquesta mesura, pal·liar-ne els efectes i confia que les administracions els permetin contractar conductors de fora de la Unió Europea.
El que hem pensat, doncs, és buscar amb altres comunitats autònomes, fins i tot altres països europeus, que quan volen venir a provar, doncs, aquesta professió a les nostres contrades i poden tenir dificultat, doncs, per trobar un habitatge, els hi facilitem i, a més, els incentivem en el sentit de dir, escolta'm, si vols venir a treballar amb nosaltres, no pateixis els primers 3 mesos, que nosaltres ens en fem càrrec, no t'has de preocupar, i després, doncs, també tens un marge per poder buscar, doncs, el teu habitatge més idoni o el que tu consideris adient.
Baixa el nombre de casaments en els últims anys, ho asseguren des del sector i expliquen que després del coronavirus va venir un esclat per recuperar aquells esdeveniments que s'havien ajornat. Hi ha una certa davallada respecte als anys anteriors, però segons el responsable d'Events Planner, Enscari i Segovia, s'està recuperant la normalitat.
Realment treballarem molt, però també ho hem parlat amb gent del sector, ha afluixat una mica. Veníem d'uns anys molt bons per culpa del Covid, que esclar, tot s'endarreria, tot s'aplaçava, llavors es feien casaments matí, tarda, divendres, això ha afluixat. Ara s'estan fent casaments, doncs, molts llocs estan fent un per dia, quan abans podien doblar.
I a la Vall d'en Bas, Arèmia, Soledats compartides en el món rural. Aquest és el documental que presenten l'Àrea Bàsica de Salut i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per sensibilitzar sobre la soledat no volguda. El documental s'estrenarà aquest divendres a Can Trona. Parlen la Janina Bach, que ja ha participat en el documental, i el tècnic de Joventut i Educació de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Lluís Rubió.
Jo penso que tothom ho viu diferent, tothom té la seva vida, tothom té el seu bagatge, però sí que una cosa que t'ensenya la maternitat és que hi ha moments que no arribes, no? Que no, i no saps a qui més donar aquest rol, i el rol el tens tu. Vull dir, tu ets la mare, evidentment hi ha el pare així, però vull dir, tu ets la mare i et toca també estar, no?, per aquesta criatura. I bé, hi ha moments, això, que no pots decidir res més.
La soledat és algo que ens acompanya, no? I posar-li l'etiqueta de negatiu precisament és una cosa que hem volgut una mica de fugir, no? Evidentment, és una cosa que ho hem d'atendre, no? És una problemàtica que pot afectar, que té condicionants de salut, però no com un fet molt pejoratiu, no? Hi ha moments que tothom necessita estar sol, no?
I l'Escola Municipal d'Expressió converteix el seu final de curs amb el Festival Emma. Fins al 30 de juny es podran seguir diverses propostes ubicades en diferents espais d'Olot, protagonitzades pels alumnes del centre. En dona més detalls el director de l'escola, Tavi Algaró.
Realment han fet un procés de treball i han presentat unes peces que es veu ben bé que s'han inspirat en la seva manera de fer, buscant aquest missatge subliminal, i com que ell, part d'aquestes exposicions que té, d'aquestes intervencions, estan a l'hospici, van dir, doncs, sortim de la sala d'exposicions que teníem, però ens quedem a baix, en el pati, en els claustres, on, bueno, també és un lloc idoni per poder fer aquesta mostra.
I avui en esport, la Unió Esportiva Olot atribueix el títol de tercera divisió al talent futbolístic dels jugadors i la pinya col·lectiva que han construït els seus jugadors. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot, el seu president, Joan Agustí, ha assegurat que el propòsit és rejuvenir el club a tots els nivells i enfortir el vincle del club amb l'afició.
El propòsit és de seguir creixent, de rejuvenir el club a tots els nivells i de lograr més vinculació amb la nostra afició local. Però per fer això hem de ser valents i hem de fer créixer el nostre futbol base i hem de fer que aquest futbol base de la Unió Esportiva Olot, que realment està tenint èxit perquè tenim un juvenil que està nacional i està jugant a nacional, anar poblant el nostre organigrama tant a nivell de llicències d'entrenadors com de llicències de jugadors, de persones formades el més a prop possible.
I males notícies pels nostres garrotxins a quarta catalana, perquè la Canya i el Sant Pere Martí jugaran un any més a quarta catalana. El Camós i el Serenyà superen els dos garrotxins i es jugaran l'ascens a tercera catalana aquest cap de setmana. El Montagut és l'únic equip garrotxí de la categoria que haurà assolit l'ascens. El capità de la Canya és Mamadou Tunkara.
Ara estem dolguts, normal, perquè ens hem de quedar eliminats, però en general jo crec que a partir de demà, a partir d'aquí dos dies, estarem tots ja satisfets de la feina que hem fet i, bueno, això de tot s'aprèn. Les derrotes s'aprenen i ara aixecar el cap i l'any que ve tornar-ho a intentar.
I avui a la nostra contraportada ens preguntem quina visió té del carrer dels Sastres l'últim sastre del carrer dels Sastres d'Olot. Això és el que hem preguntat a l'Antoni Plana, que porta més de 4 dècades fent trajos i arreglant roba en aquesta zona de la ciutat. Des de fa uns anys, l'Ajuntament d'Olot promou l'obertura de negocis artesans per tal de revitalitzar el carrer.
Jo crec que pot ser bo, però és un carrer molt maco, un carrer llarg, estret, llavors amb això de l'artesania trobo que aquest jovent s'ho va fer molt empenta, jovent no tan jove, però bueno, són d'allò, i com que hi ha varietat, que crec que és el que faria falta aquí, que vingui gent de diferents varietats, que no fos tot o botiga o confecció o botiga de roba, botiga de... no, o sigui, és una mica de tot. I ara amb aquest jovent que hi ha, ho fan, trobo, per mi, és molt acertat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui a Catalunya, Espanya, el món és notícia. 2.000 dies amb el poder judicial bloquejat amb un cost anual de 12 milions i mig d'euros. El bloqueig del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, caducat des del 4 de desembre de 2018, supera fa mesos els 5 anys de mandat establerts per la Constitució i també fa que un de cada 3 places de magistrat del Suprem estigui deserta. Zelensky visita avui Madrid i es reuneix amb Sánchez i Felip VI. El rei el rebrà a l'aeroport en un gest poc habitual davant de mandataris estrangers i després signarà amb Pedro Sánchez un acord de seguretat bilateral. Israel apuja el to contra Espanya i diu que farà mal a qui li faci mal. Ha prohibit al consulat espanyol a Jerusalem donar servei als palestins de Cisjordània com a represàlia per la decisió de Pedro Sánchez de reconèixer l'estat palestí. Almenys 50 morts en un bombardeig israelià en un camp de desplaçats a Rafah. La presidència palestina diu que l'atac d'Israel al camp de Tel al-Sultan és una massacre atroç que desafia totes les resolucions internacionals. 12 persones ferides també per les turbulències en un vol de Qatar Airways entre Doha i Dublín. L'avió, que ha viscut un episodi de fortes turbulències quan sobrevolava Turquia, ha aterrat sense problemes a Irlanda. Més de 650 morts i 2.000 sepultats en l'esllavissada de Papua Nova Guinea. La catàstrofe natural hauria colgat uns 150 habitatges sota 8 metres de pedres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest cap de setmana no ha plogut, ha fet calor moderada i 25 graus a Girona o a Roses, 23, 24 a la Garrotxa. I bé, avui torna un petit canvi de temps. Arriba el front, s'aniran nuvolant ja al matí i migdia, alguna gota, algun plogim, poca cosa, i a la tarda una mica més de pluja. Aquesta pluja pot ser moderada, de 5 a 15 litres per metre quadrat, al Ripollès, a la Garrotxa, al nord d'Osona i també cap al Lluçanès, potser també a la Cerdanya. Baixarà una mica la temperatura, no molt. Tornaria a nevar cotes altes, dalt de tot, a 2.600, 2.700 metres, i a la nit ho podria fer cap a 2.400 metres. Per tant, ens ve aquesta baixadeta de temperatures, que es notarà més al Pirineu, les màximes avui al voltant dels 20-22 graus, per tant, refresca lleugerament, i demà puja una mica la temperatura, però dijous tornaria a baixar, perquè de fet dijous preveiem una altra pertorbació, aquesta pot deixar més aigua, més pluja, més tempestes, i nevaria cap a 2.300-2.400 metres. Per tant, dijous el canvi de temps serà una mica més important. Demà dimarts, tramuntana moderada, i a la tarda, tant dimarts com dimecres, algun petit ruixat al Pirineu Oriental.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que un 14% de les persones ateses durant el 2023 al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa tenien problemes d'habitatge. El problema de l'habitatge, com altres zones de Catalunya, és greu també a Olot, tot i que des de l'Ajuntament i el mateix Consorci es posa l'accent a evitar que hi hagi persones vivint al carrer, la realitat és que n'hi ha. El problema de l'habitatge, però, ve de lluny per la falta de polítiques en aquest àmbit, però és ara, amb l'arribada de moltes persones de fora, quan s'ha accentuat, tal com asseguren els professionals del Servei Social Gerard Puigdemont.
Un 14% de les persones ateses durant el darrer any al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa anaven a demanar ajuda en qüestions relacionades amb l'habitatge. La puja dels preus del lloguer, l'augment del cost de vida, però també el racisme immobiliari són algunes de les principals causes d'aquesta problemàtica.
Això no és gens fàcil, perquè el que ens trobem és això, no? De persones que necessiten venir a casa nostra i que no tenen un lloc per viure o les condicions per viure són molt deficients.
La directora del Consorci diu que aquesta problemàtica ha sortit realment a la llum en els darrers anys, coincidint amb l'arribada de moltes persones vingudes de fora. El problema, diu, ja hi era de molt abans i creu que és necessari que els governs estatals i autonòmics facin polítiques en aquest àmbit de manera urgent.
Que tens una crisi com aquesta, que és la crisi migratòria, realment el que fa aflorar, no?, és totes aquelles coses que segurament com a societat no tenim ben estructurades. Llavors el que fa no és un problema de les persones que venen de fora, el problema és que ja teníem abans un problema d'habitatge. S'ha de gestionar, dependrà molt de la gestió que fem. Què farem, no?, amb les escoles que estan a petar, on te dedicarem els diners a nivell d'estat, què farem amb tot això? Dependrà d'això, que hi hagi una millor inclusió de totes aquestes persones i possibilitat de que aquestes persones puguin estar aquí amb nosaltres perquè els necessitem, torno a insistir, dependrà d'això.
La de l'habitatge, però, és una problemàtica que no entén de nacionalitats. Es tracta d'una realitat present a moltes ciutats grans, però també a ciutats petites com Olot, on també hi ha persones vivint al carrer. Des del Consorci asseguren que des de les administracions locals s'aplica la consigna d'evitar que aquest tipus de situacions es produeixin i ajuden de manera provisional a les persones que es troben en aquesta situació extrema.
I, per tant, des d'aquí el que fem és una acció de col·locar d'alguna manera cada una d'aquestes persones i veure una mica la seva projecció futura, o sigui, de dir, vale, en aquests moments ara estàs en aquesta situació, et podem posar en una pensió, et podem ajudar a pagar una habitació d'algun pis o alguna cosa d'aquestes, però a veure com surts d'això, no? Perquè això nosaltres fem ajudes puntuals, però no fem ajudes d'un any de durada, no?
Tot i això, des del Consorci admeten que en alguns moments puntuals no poden evitar que hi hagi persones vivint als carrers d'Olot, però asseguren que actuen de seguida que poden.
Molt pocs, Tenim gent de pas alguna vegada, alguna persona que pot ser que dormi en algun cotxe durant una temporada curta. En general, es donen situacions molt puntuals.
En el moment actual, una part important de persones que no tenen un habitatge digne són persones que sí que tenen una feina i un salari. També hi ha persones que sí que viuen en un habitatge, tot i que aquest últim no està en condicions. El fenomen del lloguer d'habitacions és una altra demostració que ciutats com Olot tenen un problema greu d'habitatge, amb moltes persones que viuen de manera precària dia sí i dia també.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I fa uns dies us comentàvem aquí als informatius que Teisa ofereix allotjament gratuït per a captar conductors. Doncs bé, avui parlem de les causes que han portat a l'empresa a prendre aquesta decisió. L'envelliment de la plantilla i la manca de joves amb aquesta professió no assegura ara per ara el seu relleu generacional. El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, espera amb aquesta mesura pal·liar-ne els efectes i confiar que les administracions els permetin contractar conductors de fora de la Unió Europea. Més informació amb en Pere Obac.
La manca de conductors professionals és un problema que s'estén a tota Europa. A casa nostra, Teisa ha decidit posar-li fil a l'agulla per trobar-hi alguna solució. De moment, el que proposa l'empresa de transports de viatgers és oferir allotjament gratuït per a nous conductors durant els tres primers mesos. En dona més detalls el gerent de Teisa, Àlex Gilabert.
El que hem pensat doncs, és buscar amb altres comunitats autònomes, fins i tot altres països europeus, que quan volen venir a provar doncs, aquesta professió a les nostres contrades i poden tenir dificultat doncs, per trobar un habitatge, els hi facilitem i, a més, els incentivem en el sentit de dir, escolta'm, si vols venir a treballar amb nosaltres, no pateixis els primers tres mesos, que nosaltres ens en fem càrrec, no t'has de preocupar i després doncs, també tens un marge per poder buscar doncs, el teu habitatge més idoni o el que tu consideris adient.
Gilabert assegura que aquesta manca de conductors es deu en gran part a l'envelliment col·lectiu dels professionals. Explica com anys enrere molts conductors obtenien el seu permís de conduir, per exemple, durant el servei militar, un canal que s'ha perdut. A més, lamenta que no hi hagi una formació pública consolidada per accedir fàcilment a aquests llocs de treball.
Que és una professió que per poder-hi accedir, doncs en el cas de l'autocar, per exemple, no pots conduir-lo ni tenir opció fins als 21 anys, no? I a més amb algunes restriccions de quilometratge fins als 23 anys. Llavors això comporta que, òbviament, doncs, si el jovent necessita doncs, treballar i tenir ingressos, doncs, costa poder accedir.
Per fer front a aquest repte, Teisa ha implementat diverses mesures com la subvenció dels carnets de conduir. Tot i això, la manca d'examinadors provoca retards en els processos d'obtenció del carnet, fent que de mitjana es trigui entre 6 i 9 mesos per poder examinar-se.
I de la manca de conductors de Teisa també és notícia que baixa el nombre de casaments en els últims anys. Ho asseguren des del sector i expliquen que després del coronavirus va venir un esclat per recuperar aquells esdeveniments que s'havien ajornat. Hi ha una certa davallada respecte als anys anteriors, però, segons el responsable d'Events Planner, Enscari Segovia, s'està recuperant la normalitat, Roger Isern.
Casar-se no ha passat de moda. És un dels esdeveniments més especials i habituals a la nostra societat, però que ara viu un moment de davallada. Respecte fa pocs anys, i precisament des de l'esclat de la pandèmia, al març del 2020, els casaments es doblaven o fins i tot triplicaven dia a dia. Les empreses del sector havien d'organitzar dia sí, dia també, un casament al gust de cadascun. La situació ha canviat i ara s'ha reduït aquest ritme de fa pocs anys. Ho ha explicat Olot Televisió i a Ràdio Olot el responsable d'Events Planner, Enscari Segovia.
Realment treballarem molt, però també ho hem parlat amb gent del sector, ha afluixat una mica. Veníem d'uns anys molt bons per culpa del Covid, que esclar, tot s'endarreria, tot s'aplaçava, llavors es feien casaments matí, tarda, divendres, això ha afluixat. Ara s'estan fent casaments, doncs, molts llocs estan fent un per dia, quan abans podien doblar.
Segovia remarca que la davallada respecte al 2022 i al 2023, quan el nombre de casaments superava l'un per dia, i les empreses del sector havien de respondre a l'aturada provocada per la pandèmia. El responsable d'Events Planner en posa exemples.
La gent que es casava el 2020, que és quan va començar la pandèmia, doncs va tenir que posposar el 2021-22, hi ha gent que va posposar dos i tres vegades, però és que ja hi havia gent que tenia data el 21-22, que aquells se'ls hi mantenia la data. Bueno, va ser un caos, però això es treballava tant.
El número de casaments arreu de la demarcació recuperarà els nivells d'aquest estiu, on es preveu la mitjana d'un casament per dia, com passava abans de l'arribada del coronavirus.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Arèmies, soledats compartides en el món rural és el documental que presenten l'Àrea Bàsica de Salut i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per sensibilitzar sobre la soledat no volguda. El documental s'estrenarà aquest divendres a Can Trona.
Està demostrat que si s'allarguen el temps, la soledat pot comportar problemes de salut mental i física fins al punt d'equiparar-se a malalties com l'obesitat o el tabaquisme. Per tant, des de l'Àrea Bàsica de Salut de Sant Esteve d'en Bas, juntament amb l'Ajuntament de la Vall, s'ha produït el documental Arèmies, soledats compartides en el món rural, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre aquest problema. Aquesta peça neix de la proposta del Departament de Salut als centres d'atenció primària perquè presentessin projectes que els preocupessin. Així, s'ha creat una obra social i participativa que compta amb la veu de 7 testimonis. El documental mostra que la soledat afecta persones de totes les edats i pot aparèixer en qualsevol moment.
Jo penso que tothom ho viu diferent, tothom té la seva vida, tothom té el seu bagatge, però sí que una cosa que t'ensenya la maternitat és que hi ha moments que no arribes, no? I no saps a qui més donar aquest rol, i el rol el tens tu. Vull dir, tu ets la mare, evidentment hi ha el pare així, però vull dir, tu ets la mare i et toca també està, no?, per aquesta criatura, i bé, hi ha moments, això, que no pots decidir res més.
La soledat és algo que ens acompanya, no?, i posar-li l'etiqueta de negatiu precisament és una cosa que hem volgut una mica de fugir, no? Evidentment, és una cosa que ho hem d'atendre, no? És una problemàtica que pot afectar, que té condicionants de salut, però no com un fet molt pejoratiu, no? Hi ha moments que tothom necessita estar sol, no?
Des de la Regidoria d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas treballen per crear un vincle comunitari entre els veïns del municipi.
A nivell tècnic el que fem és això, és intentar resoldre aquestes qüestions, i la manera com ho fem és precisament enxarxant-nos amb aquelles persones que en saben, que són professionals del tema, i llavors com a àrea d'acció comunitària o àrea d'educació el primer que fem és dirigir-nos a la Laura com a referent de benestar emocional, i a partir d'aquí doncs creem com un equip de treball, i una de les potes que hem treballat és el tema de la soledat.
Paral·lelament al documental també s'està promovent la figura del REBEC. Aquestes sigles signifiquen referent de benestar emocional comunitari, una nova figura als centres d'atenció primària que treballa per millorar tant la salut física com la mental de les persones.
I l'Escola Municipal d'Expressió converteix el seu final de curs amb el Festival M. Fins al 30 de juny es podran seguir diverses propostes ubicades en diferents espais d'Olot protagonitzades pels alumnes del centre.
Com cada any, l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot exposa els seus treballs per celebrar el final de curs. Aquest any, però, ho fa en forma d'itinerari artístic en lloc d'en un únic emplaçament. El cert és que l'escola ha crescut i ofereix més cursos i especialitats que en el passat. En total, hi ha 9 localitzacions en les quals s'exposaran treballs o s'hi reproduiran obres de teatre. Hi ha mostres de joies artístiques, de patchwork i creacions de ceràmiques inspirades en la manera de treballar de l'artista olotí Quim Domena. En dona més detalls el director de l'escola, Tavi Algaró.
Realment han fet un procés de treball i han presentat unes peces que es veu ben bé que s'han inspirat en la seva manera de fer, buscant aquest missatge subliminal, i com que ell, part d'aquestes exposicions que té, d'aquestes intervencions, estan a l'hospici, van dir, doncs, sortim de la sala d'exposicions que teníem, però ens quedem a baix, en el pati, en els claustres, on també és un lloc idoni per poder fer aquesta mostra.
A part de les exposicions, el grup de l'Art del Teatre representarà 4 actuacions de microteatre en 4 ubicacions diferents el dissabte 1 de juny.
Vam contactar amb els diferents llocs i les diferents ubicacions. Llavors, segons els llocs, han preparat aquestes microobres de teatre, i llavors agafarem les famílies i anirem fent el recorregut i anirem trobant els quatre llocs diferents, farem un circuit guiat.
Per tancar el recorregut creatiu, el 20 de juny al Teatre Principal es presentarà la Festa de l'Impro amb màgia de prop, en la qual els alumnes de les especialitats de teatre i improvisació i la d'interpretació i màgia mostraran les seves capacitats interpretatives.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu... En esports, la Unió Esportiva Olot atribueix el títol de tercera federació al talent futbolístic dels jugadors i la pinya col·lectiva que han construït. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot, el seu president, Joan Agustí, ha assegurat que el propòsit és rejuvenir el club a tots els nivells i enfortir el vincle del club amb l'afició Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot ha signat una temporada històrica i per emmarcar la tercera divisió. Sense comptar cap filial, només hi ha un equip que hagi sumat 79 punts en 34 jornades i que hagi fet 2,32 punts per partit. L'objectiu ara és molt més ambiciós, construir una plantilla competitiva per jugar a segona federació. El seu president, Joan Agustí, ha destacat que un altre futbol no només és possible, sinó que pot tenir èxit, i ha apuntat als grans propòsits que té el club en el futur.
El propòsit és de seguir creixent, de rejuvenir el club a tots nivells i de lograr més vinculació amb la nostra afició local. Però per fer això hem de ser valents i hem de fer créixer el nostre futbol base i hem de fer que aquest futbol base de la Unió Esportiva d'Olot, que realment està tenint èxit perquè tenim un juvenil que està a Nacional i està jugant a Nacional, anar poblant el nostre organigrama tant a nivell de llicències d'entrenadors com de llicències de jugadors, de persones formades el més a prop possible.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha recordat que a escala esportiva només hi ha un club que aconsegueixi reunir un nombre tan gran de persones a l'estadi municipal cada dues setmanes. Berga ha comparat l'èxit de la Unió Esportiva Olot aquest any amb un castell humà.
Com un castell, no? Com un castell d'aquests que fan els castellers, no? Que al final l'enxaneta doncs, és el títol de Lliga, que heu guanyat en unes setmanes abans de que s'acabés, però sota de l'enxaneta hi ha els primers, hi ha els segons, hi ha els tercers, hi ha els mitjos, hi ha els davanters, hi ha els defenses, i hi ha tota una pinya enorme formada per el cos tècnic i formada per els directius i formada per les vostres famílies.
Per la seva banda, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Racet, ha atribuït el títol al talent futbolístic de la plantilla i la pinya que ha fet l'equip. Racet ha sigut molt clar i ha reconegut que la gran finalitat és consolidar l'equip a segona federació i, per què no, mirar més amunt.
Ens estem acostumant a pujar, no?, de categoria, i jo crec que hauríem de primer mirar de no baixar per després no haver de pujar. Per tant, l'objectiu és intentar fer una plantilla el més competitiva possible i que el club sigui capaç de sentar-se en aquesta segona ref, que jo crec que hauria d'aconseguir-ho. No? I per què no poder aspirar a quotes més altes, no? Acostar-nos al futbol professional.
La recepció oficial a la Unió Esportiva Olot ha plegat aquest divendres desenes d'aficionats a la sala de plens. Després dels parlaments, els jugadors, els tècnics i la resta del club ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha sortit al balcó del consistori com a mostra de celebració.
I males notícies pels nostres equips garrotxins en el futbol amateur, és que la Canya i el Sant Pere Martí jugaran un any més a quarta catalana. El Camós i el Serinyà superen els dos garrotxins i es jugaran l'ascens a tercera catalana aquest cap de setmana. El Montagut, per tant, és l'únic equip garrotxí de la categoria que haurà assolit l'ascens.
Tristesa, ràbia, però sobretot orgull. Aquests són els tres sentiments que els jugadors i cos tècnic de l'agrupació esportiva La Canya han tingut aquest diumenge a la tarda quan l'àrbitre ha xiulat al final de les semifinals del play-off per pujar a tercera catalana. Els garrotxins han perdut davant un Camós que ha reaccionat a la segona meitat i ha esfumat la il·lusió de tot un poble volcat en animar el seu equip. El camp municipal de La Canya ha reunit unes 500 persones en segurament un dels dies més especials de l'any. Els garrotxins ja guanyaven el primer minut de joc gràcies a un gol de Mamadou Bandé, però a la segona part el Camós ha aprofitat dos contraatacs per girar la truita. El capità de La Canya, Mamadou Tunkara, assegura que el vestuari acomiada la temporada amb el cap ben alt.
Ara estem dolguts, normal, perquè hem de quedar eliminats, però en general jo crec que a partir de demà, a partir d'aquí dos dies, estarem tots ja satisfets de la feina que hem fet i, bueno, això de tot s'aprèn. Les derrotes s'aprenen i ara aixecar el cap i l'any que ve tornar-ho a intentar.
El cert és que no és cap casualitat que l'agrupació esportiva La Canya hagi tingut l'opció de classificar-se per la gran final del play-off per ascendir a tercera catalana. Els garrotxins han signat una campanya seriosa que es veu reflectida en una tercera posició molt merescuda. El seu tècnic, Carles Brosa, ha volgut deixar clar l'orgull que sent per cadascun dels seus futbolistes.
Destacaria el bon ambient que hi ha hagut en tot l'equip, sobretot felicitar els jugadors perquè ho han donat tot, han vingut a entrenar-ho sempre i s'han portat superbé i el premi és seu, no?, de quedar tercers i això. Una llàstima, avui estem fotuts, evidentment, perquè avui volíem guanyar, però d'aquí quatre dies pensarem, home, hem quedat a tercers i poder estarem millor.
La final del play-off per pujar a tercera catalana no comptarà amb cap garrotxí perquè el Joventut Sant Pere Martí també va deixar escapar la seva oportunitat aquest dissabte al camp del subcampió, el Serinyà. Els olotins van perdre per 2-0 i van dir adéu a un somni que, qui sap, potser es compleix la temporada vinent.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, a la nostra contraportada... Doncs avui a la nostra contraportada ens fem una pregunta. Quina visió té del carrer dels Sastres, l'últim sastre del carrer dels Sastres d'Olot? Això és el que hem preguntat a l'Antoni Plana, que porta més de 4 dècades fent trajos i arreglant roba en aquesta zona de la ciutat. Des de fa uns anys, l'Ajuntament d'Olot promou l'obertura de negocis artesans per tal de revitalitzar el carrer.
Quan l'Antoni Plana va obrir la seva sastreria al carrer dels Sastres d'Olot, a finals dels anys 70, unes 4 o 5 persones compartien aquest mateix ofici. Amb els anys, però, s'ha quedat completament sol i així continua. Des de fa uns anys, l'Ajuntament d'Olot promou l'obertura de negocis de tota la vida en aquest carrer, potenciant artesania, negocis com el de l'Antoni, però també d'altres. Hi ha, per exemple, una botiga de joguines i algunes més d'altres àmbits. Com veu, però, l'últim sastre del carrer dels Sastres aquest tipus d'iniciatives?
Jo crec que pot ser bo, eh? Perquè és un carrer molt maco, un carrer llarg, estret, llavors amb això de l'artesania trobo que aquest jovent s'ho agafen amb molta empenta, jovent no tan jove, però bueno, són d'allò, i com que hi ha varietat, que crec que és el que faria falta aquí, que vingui gent de diferents varietats, que no fos tot o botiga o confecció o botiga de roba, o botiga de... no, o sigui, és una mica de tot. I ara amb aquest jovent que hi ha, ho fan, trobo, perquè per mi és molt acertat.
L'Antoni ja es podria jubilar definitivament, però ell continua fent trajos i arreglant roba al seu petit taller. Diu que ho fa, però, a un altre ritme. Ell, d'alguna manera, dona vida a aquest carrer olotí.
Bueno, no, de feina jo em vaig tinguent, el que passa és que és molt diferent treballar com treballar fins ara, que feia tantes hores com podia, o ara que no m'ho agafo més tranquil·lament i vinc aquí com més, com un esplai, diguéssim, com anar a l'hort o anar al cafè, doncs mira, jo vinc aquí, i com que és la feina que m'ha agradat sempre, m'ha agradat tot allò, doncs faig això, i a mi em serveix de distracció, a més a més.
Ho fa perquè realment li agrada, però també perquè molts clients pateixen pel dia que es retiri, ja que el relleu generacional en aquest tipus d'oficis no s'està produint. Per ara, però, l'Antoni no pensa en retirar-se. Continua treballant amb les mateixes ganes del primer dia, com aquell nen que amb 8 anys va descobrir l'ofici gràcies a un sastre de Santa Pau.
I això és tot de l'informatiu d'avui 27 de maig del 2024, avui dilluns. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dilluns i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.